Les 11 en punt.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs.
Tantes coses a dir, ens queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, secrets que explicar. Cols per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
La Bet Ramos, de Premià de Mar, una de les participants de les colònies de RAC1 que estem fent a Vic, ens ha donat la benvinguda al Tu diràs d'avui dissabte 1 de juliol del 2023, el primer dia de la temporada 23-24. Arrenquem ara mateix un curs esportiu que preveu emocions molt fortes i que clourà d'aquí un any a les portes d'un estiu de Jocs Olímpics. Però més enllà d'això, avui és el dia marcat per dues notícies en el món esportiu. Més enllà, per cert, del sideral Twitter, la informació general. L'esport, evidentment, no és aliè a això, després també en parlarem. La primera, ha arrencat una de les grans cites d'aquestes dates. El Tour de França ha començat a rodar a Bilbao amb una espectacular etapa primera amb dual fratricida dels germans Yates que s'ha acabat enduent el ciclista d'UAE, Adam, primer malló groc. I compte, amb abandonament a primeres de canvi d'Enric Mas i també de Richard Carapaz. Després, de fet, serem al País Basc per saber com s'ha rebut aquest impacte entre el pilot i també, sobretot, entre l'equip Movistar. I la segona notícia important del dia és la retirada d'un dels grans futbolistes catalans dels últims temps.
Un personalment que va ser molt emocionant per mi va ser el meu debut aquí a la Supercopa d'Espanya contra el Madrid, que vam guanyar. I bueno, vaig entrar al camp amb 2-2, vam marcar el gol de la victòria en aquell moment, i la veritat és que jo crec que és d'aquells dies que és impossible oblidar-los.
Aquest que escolteu és Francesc Fàbregas Soler. Cesc penja les botes amb 36 anys. El nano que va ser un pioner fent-se llegenda lluny de casa, lluny d'on s'havia format, el Barça, l'Arsenal, el Baris, i com una estrella mundial, va marxar sent part de la història del club Gunner i va generar unes expectatives tan grans pel seu retorn a Can Barça, el retorn del fill pròdig, que al final segurament mai es podrien haver acomplert. Una Lliga, tres Premiers i, sobretot, dues Eurocopes i un Mundial. Enorme carrera d'un jugador català que sempre ens quedarà la sensació com va brillar més va ser fora de Catalunya. I per parlar-ne, avui, el Tu diràs, l'exentrenador del Barça, Jordi Roura, qui va tenir Cesc a les seves ordres, amb qui, per cert, també farem un cop d'ull a la fervent actualitat del mercat blaugrana. No en va, coneix perfectament molts dels noms que la protagonitzen, com per exemple Oriol Romeu, amb qui, insistim, negocia el club blaugrana perquè sigui el pivot que necessita. Per cert, de Romeu n'ha parlat avui un dels seus encara companys al Girona, Arnau Martínez, del diari Sport.
Pero sí, para mí, la verdad que encajaría perfectamente en el Barça, la verdad que un jugador top. No he hablado con él ni nada, no sé lo que va a pasar. Pues sería una alegría, obviamente, es un jugador top. S'ha visto este año en el Girona.
Doncs no deixa lloc al dubte, que creu Arnau, que acostuma a parlar clar, que encaixaria Oriol Romeu al Barça. Un Arnau Martínez que ara mateix està disputant juntament amb la selecció espanyola la pròrroga dels quarts de final de l'Eurocopa Sub-21. Hola, Marc Andrés, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, Dani Aguilar, bona nit.
98 minuts, 8 minuts de la primera part de la pròrroga. Espanya 1, Suïssa 1, amb un gol dels suïssos a les acaballes del partit, pràcticament al descompte.
Sí, el català Sergio Gómez ha avançat al conjunt espanyol al minut 68 de partit, però Suïssa ha forçat el temps extra, com tu dius, amb un gol al minut 91. També estan jugant els catalans Arnau Tenas i Víctor Gómez, i el que mencionàvem, l'home que escoltàvem, Arnau Martínez, ara mateix segueix a la banqueta, encara no ha entrat i no ha disputat cap minut. Bé, de fet, mentim una mica, perquè el veiem en imatges entrant al terreny de joc en aquest minut 99 de partit, encara amb Espanya 1, Suïssa 1. Recordem, per cert, que la victòria en aquests quarts de final no només suposaria l'accés a les semifinals de l'Europeu, sinó també la classificació pels Jocs Olímpics de París 2024.
Ha esperat l'Arnau que en parlessin d'ell, perquè ara mateix aparegui en escena amb el dorsal 11 ingressant al terreny de joc, substituint, per cert, Víctor Gómez, exjugador de l'Espanyol. De tot plegat en parlarem en tertúlia avui amb Marc Carmona, amb Marc Cornet i amb Martí Molina. més enllà d'això, és també notícia d'avui el fitxatge del portuguès Eric per al Barça de futbol sala, tros d'incorporació provinent de l'Sporting. En bàsquet, mitjans grecs informen d'una oferta d'Olympiacos per Nikola Mirotić. El millor jugador dels grecs, Sasha Vezenkov, ha posat rumb a la NBA, al Sacramento Kings. Uns Kings que, ja ho sabeu, tenen com a entrenador assistent el català Jordi Fernández, que en els últims dies ha estat, atenció, nomenat nou seleccionador del Canadà. Doncs bé, avui, al tram final del programa, el felicitarem i xerrarem amb ell uns minuts. I a la Fórmula 1, Max Verstappen s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria per davant de Checo Pérez i Carlos Sainz. Alonso ha quedat cinquè. Després, tots els detalls amb l'Álvaro Demà. Aquestes són les notícies d'aquest dissabte 1 de juliol del 2023. Benvinguts. Això és, com ens diuen des de les colònies de Ràcula, Marta Romagosa.
La nit esportiva de Catalunya.
En un dia amb un nom propi.
Hola, Cés. Bueno, nada, tuvimos la oportunidad de jugar desde chiquitos juntos. Después la vida nos llevó por diferentes caminos. Después, más tarde, nos volvimos a reencontrar en un club el cual significa mucho para nosotros dos. Todo lo mejor en esta nueva etapa y nada, que te quiero mucho y nos estamos viendo.
Hola, Cés. Enhorabuena por tu carrera. Sé que no habrá sido una decisión fácil, pero puedes estar muy orgulloso de toda tu trayectoria, de los éxitos que has logrado y sobre todo del jugador de leyenda que eres y hemos podido disfrutar todos.
Només dir-te que ha sigut un honor, un plaer. Crec que ha sigut un dels grans jugadors del futbol espanyol i del futbol mundial i que has tingut una carrera chapó.
Mandarte un fuerte abrazo, darte enhorabuena por tu carrera, por tu trayectoria, por tus números, por tus títulos. Ha sido un placer enorme poder compartir contigo tantos y tantos buenos momentos. Desearte lo mejor en la nueva vida que empiezas, que todavía tienes un camino largo que recorrer. Un abrazo grande.
Cesc Fàbregas penja les botes, així se n'acomiadaven Leo Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué i Iker Casillas, que han estat companys seus tant al Barça com a la selecció espanyola. Un Cesc que ha anunciat que retira Pau Bonastre després de 21 temporades com a jugador professional.
Sí, bona nit. Amb 36 anys, el d'Arenys de Mar posa punt i final a una dilatada trajectòria. Així ho ha explicat en un comunicat a les seves xarxes socials. Cesc ha passat per l'Arsenal, el Barça, el Chelsea, el Mónaco i el Como de la Sèrie B italiana, on ha militat aquesta última temporada, tot i que amb un paper secundari. Format a la Masia i de la generació de futbolistes com Leo Messi o Gerard Piqué, va marxar a l'Arsenal quan tenia 16 anys. Va jugar 7 temporades a la Premier abans de tornar al Barça, però la seva etapa al Camp Nou, abans ho explicàvem, no va ser com s'esperava i va marxar al cap de 3 anys al Chelsea. Això explicava Cesc, el tu diràs, al setembre del 2022 sobre el seu pas al Barça i la relació amb Pep Guardiola.
A lo mejor no he tenido la relación con Pep o tengo, que me hubiera gustado, porque todo el mundo sabe que era mi ídolo y es una persona que bueno, llevo el número 4 siempre toda mi carrera por él, pero sí que es verdad que bueno, que no se terminó de la mejor manera, pero ni por él ni por mí. Yo creo que son cosas que pasan en el fútbol, en el día a día, y que a veces se comparten, que a veces no, y ya está.
Fàbregas ha disputat més de 700 partits com a professional, la meitat d'aquests a Anglaterra, i ha marcat 125 gols. En el seu palmarès destaquen dues Premier League i una Europa League amb el Chelsea i una Lliga Espanyola, una Supercopa d'Europa, dues d'Espanya i una Copa del Rei amb el Barça. A banda, també va ser internacional amb Espanya, amb qui va guanyar el Mundial i dues Eurocopes i va jugar en 110 ocasions. Cesc ha anunciat que fa el pas a les banquetes, continuarà al Como, on dirigirà el seu filial, l'equip Primavera.
I té molt bona pinta, Cesc Fàbregas com a entrenador. Ara has de seguida saludem protagonista d'excepció per parlar de Cesc Fàbregas. Però abans, Marc Andrés, s'ha mogut el marcador en els quarts de final de l'Eurocopa entre Espanya i Suïssa.
I amb bones notícies per l'equip entrenat per Santi Denia, perquè a un minut d'acabar la primera part de la pròrroga, Juan Miranda, l'ex del Barça, ha marcat 2-1, un gol amb una mica de fortuna, és cert, perquè el lateral esquerre ha xutat des de fora l'àrea i el seu xut doncs ha rebotat en un defensa i la trajectòria ha acabat colant-se al fons de la porteria. Per tant, a 30 segons per arribar en aquest descans de la pròrroga, Espanya, que ara mateix seria a les semifinals d'aquest europeu que, recordem, donaria accés als Jocs Olímpics de París 2024.
Amb un ull posat a Romania, per glossar la importància del nom propi del dia de la figura de Cesc Fàbregas, qui millor que qui el va entrenar al Barça com a segon entrenador i després com a primer durant uns quants mesos per la malaurada malaltia de Tito Vilanova, és en Jordi Roura. Hola Jordi, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Bona nit. En primer lloc, ara parlarem d'en Cesc, però deixem preguntar-te com estàs, Jordi, com et va tot?
Bé, molt bé, molt bé, molt tranquil, relaxat, amb més tranquil·litat, i bé, disfrutant una mica de les coses que durant molts anys no he pogut gaudir.
Amb alguna possibilitat, amb alguna qüestió a curt termini, o de moment vols gaudir d'aquesta calma?
No, sí, però el que passa és que, bueno, jo crec que un bon compte totes les coses s'ha de intentar seleccionar molt bé i doncs que és alguna cosa que després d'haver estat tantíssims anys en un club com a Barcelona has de triar molt bé una mica el projecte que et pugui seduir, que pugui ser satisfactori, que sigui motivant, no? I amb això estem.
Molt bé, segur que d'ofertes no li faltaran. En Jordi Roura, n'estarem molt pendents del que d'on vagi, allà on vagi, algú que ha estat anys i panys al Barça i, com dèiem, algú que estava a l'equip quan va arribar Cesc Fàbregas, que avui ha dit adéu. En primer lloc, deixa'm preguntar-te per si és un jugador que segurament, sent de la casa, sent català, sent del Barça, segurament l'hem gaudit menys del que el podríem haver gaudit aquí, no?
Bé, en primer lloc, jo crec que el Cesc és un d'aquests jugadors extraordinaris que ha donat el Barcelona, d'aquests jugadors extraordinaris catalans que hem tingut nosaltres, no? Estem parlant d'un jugador d'una dimensió brutal, no? Vull dir, va triomfar a l'Arsenal quan va marxar de jovenet, un dels pocs jugadors que ho ha fet, molts han anat i que hagi triomfat de la manera que ho ha fet ell, doncs, pràcticament pocs o ningú. Després va estar al Barcelona amb la selecció mundial, les Eurocopes, ha jugat al Chelsea, etcètera, i tota l'etapa en el Barça exitosa que ha tingut. No, per tant, en primer lloc, crec que estem parlant d'un jugador d'una dimensió realment extraordinària, dels grans, grandíssims jugadors que hi ha, catalans que hi ha hagut. No? Mm. En aquest sentit, per circumstàncies, potser sí que és un jugador que podria haver estat més anys aquí en el club, potser podria haver jugat més o podria haver estat més anys, però bé, a vegades el futbol són circumstàncies, a vegades és una qüestió posicional, és una qüestió de plantejaments, i bé, ell doncs, va decidir sortir, potser podria haver estat més, però bé, això no saps mai, no? Però repeteixo, sent davant d'un jugador, un jugador extraordinari.
Va ser, diguem-ne, també víctima de les expectatives, Jordi, una cosa que és tan blaugrana, que és tan culer, el fet de que és el nou tal, és qui ha de substituir qual, amb Xavi ni Iniesta en aquell moment al mig del camp. Va ser també una mica això, el fet de que potser el Cesc no va acabar de complir amb tot el que s'esperava d'ell aquí a Can Barça, quan
sí,
va tornar?
Sí, al final es creen moltes expectatives, no? També, jo penso que també el fet de que és un jugador, diguem-ne, fet aquí a Barcelona, que va marxar i que després el tornes a portar, doncs això la gent, potser alguna part de la gent, no? Que s'ha pagat un traspàs molt important, que no sé què, i això fa que les expectatives doncs eren molt i molt altes. Clar, jo no sé quines expectatives tenia la gent, però des d'un punt de vista intern meu,
sí,
les va complir amb escreix. Que podia haver durat més, que podia haver allargat més, sí, però repeteixo, això al final depèn de cadascú, depèn en aquells moments del plantejament que tingués ell, de com es jugués, de la situació, això que has dit tu, dels jugadors que estaven a la seva posició, etc. Però sí que és cert que potser el fet de vindre de fora, de ser jugador, que després l'has de tornar a fitxar i tal, no sé què, potser li podria haver passat una mica en el sector de la gent, no?
Tu li veies que aquesta pressió li pesava una mica o ell ho gestionava bé, això?
No, ell estava acostumat a tot aquest tipus. Aquests jugadors d'aquest nivell, aquestes coses no, ho porten bé, perquè si no és capaç de portar això, no pots estar tantíssims anys com ha estat un jugador d'aquests, d'aquest nivell, en aquests grandíssims clubs, no? Són coses que has de saber portar molt bé. Et diré més que jo penso que potser és un dels factors més importants d'un jugador. Evidentment, la qualitat i tal, tot això se li suposa, no? Però la diferència és gestionar aquestes emocions, no? I aquests jugadors que aguanten tants anys de l'elit, que han guanyat el que han guanyat, amb la selecció, amb els equips, etc, gestionen molt bé això, no? I ell sabia perfectament la pressió que tenia, els objectius que tenia, i això ho portava amb una professionalitat extraordinària, que més ho poden portar doncs la gent elegida, no? El que és capaç de suportar aquesta càrrega, no?
Sí, sí.
I per com parla, i no sé si per com també, com deies tu, per el tipus de jugador intel·ligent que era aquesta mentalitat, o sigui, no sé si està d'acord amb mi, ara ja es posarà, ja ha anunciat que es posarà a entrenar. Té pinta que és d'aquests que, no, que ja era bastant entrenador quan era jugador i que té pinta, que té molt bona pinta com a entrenador, no, Jordi?
Sí, això a vegades em diu, no, és que jo ja se li deia.
Sí.
No ho sé. Això a vegades és... Ara, en el cas del Cesc, per exemple, hi ha jugadors que els us més o els menys, no? Jo que és el Cesc, el veig, sí. Perquè al final hi ha molts jugadors, i molts grandíssims jugadors, que juguen a futbol, perquè tenen les qualitats, etcètera, però que realment no entenen el joc. I ara em diràs que això pot semblar una petulància, no? Però és així. El Cesc és un grandíssim jugador que entenia perfectament el joc, i que sabia, entenia perfectament sempre les consignes tàctiques, que es preocupava, que preguntava, que dius, hòstia, que tu ho veies, i aquest tio, amb el temps, si vol, pot ser entrenador segur, no? I jo és d'aquest tipus de jugadors que el veus que pot ser entrenador i que pot ser un grandíssim entrenador, primer perquè li agrada, perquè té una fòbia amb el futbol, i li encanta, i ho estudia, i ho mira, i pregunta, ja ho preguntava, i ho feia, i després amb tota l'experiència que ha acumulat, amb tots els entrenadors amb els que ha treballat, amb tota l'experiència que ha recopilat, segur que jo veig, serà molt bon entrenador, segur. A més té caràcter, sí. Té personalitat, que això és molt important, molta personalitat, molt de caràcter, i això és bàsic per un entrenador d'elit, no?
Que bo. Amb el Jordi Rora, deixa'm preguntar-te, Jordi, que sempre ens encanta parlar de futbol amb tu, més enllà d'aquesta figura de segona entrada del Cesc Fàbregas, deixa'm preguntar-te per un element que també ara marca l'actualitat blaugrana, estem parlant amb un exentrenador del Barça, que és aquesta qüestió de la substitució de Sergio Busquets en aquest famós pivot defensiu. Com ho veus tot plegat, tu, Jordi? Perquè estem donant moltes voltes sobre quin tipus de jugador ve, quin no ve. Deixa'm que et pregunti, per exemple, per l'Oriol Romeu, que tu també el coneixes bé. No sé exactament com el veus, tu.
Bé, en primer lloc, suposo que ho ha dit tothom i no cal repetir-ho més, no? però evidentment estem d'acord amb que substituir Busquets
sí.
no és fàcil, perquè abans parlàvem de la grandicitat del figure del Cesc, doncs tres quarts del mateix de la grandicitat del Busquets. No, dit això, no crec que cometrim un error si intentem buscar un clon del Busquets, no? Tothom és com és i tothom, tots els jugadors tenen les característiques que tenen, no? Dit això, el Barcelona té que necessita, òbviament, un jugador en aquesta posició, serà complicat, vingui, perquè tothom inevitablement voldrà comparar. No, més que el bus, i això, el bus, i jo, i això és l'error que crec que no hem de cometre, o crec que el Barcelona no ha de cometre. Cada jugador que vingui té les seves característiques, tindrà els seus defectes, les seves virtuts, i suplir el bus serà difícil. Dit això,
sí.
Oriol Romeu el conec perfectament, és un jugador que també té una dilatada trajectòria, que ha jugat a Anglaterra, que és un jugador que es va formar aquí, i és un jugador que és un mitjancer defensiu també de molt de nivell. De fet, va estar molts anys a Anglaterra, va passar una mica desapercebuda, però allà ja va jugar molt i molt bé. I crec que aquí a Girona, aquesta última temporada, ha fet un any extraordinari, no? Ha jugat posicionalment, sobretot, molt bé, té molt bon físic, i bé, jo crec que pot ser un complement, o pot ser un jugador que al final desig portar-lo, que pot ser important, no? Però bueno, estem parlant de l'Oriol Romeu, i segurament també estem parlant de jugadors de la Real Societat, de jugadors estrangers,
sí.
Segurament que el ventall de possibilitats és molt gran, i repeteixo, per tot serà una tasca complicada suplir-lo, si no, però repeteixo, l'Oriol Romeu pot ser un jugador perfectament vàlid, en totes coses perquè també coneix la casa, i això... Clar. En un club com el Barcelona és important sempre.
És a dir, fins i tot, en parlàvem també, hem estat parlant aquests últims dies, l'Oriol podria, diguem-ne, entenent això, que és molt important el que diu el Jordi Roura, que no es pot substituir Sergio Busquets. Partint d'aquí, tenint en compte com juga el Barça amb aquest quadrat de Xavi Hernández, l'Oriol Romeu, tu el veus per ser titular en aquesta posició?
Bueno, depèn al final de com quedi configurada la plantilla, no?
Clar.
I una mica de com siguin els altres elements que conformen el més al cap, no? Perquè el que he vist jo al Girona és un petit centre molt posicional, bastant d'ancle, no? Que sempre està ben col·locat, sempre està ben ubicat, sempre dona aquest equilibri entre la fase ofensiva i defensiva, que en un equip com el Barcelona és important, però clar, no m'atreviria a dir si pot ser o no pot ser titular, perquè no sé ben bé com queda configurada la plantilla, qui portaran o qui no portaran, no?
Clar.
És un jugador que coneix la Lliga, és un jugador que és d'aquí, que coneix el club, i que això li pot donar un avantatge, no? Però repeteixo, això és el Barcelona, i el Barcelona segur que té un ventall de possibilitats amplíssim, i veurem com finalment queda configurada la plantilla a nivell d'interiors, a nivell de pivots, com ubiquem finalment el De Jong, etcètera, i clar, crec que és molt precipitat, i si pot jugar o pot ser titular o no, depèn una mica de com quedi la plantilla.
Clar. I acabo amb l'última, Jordi. Jordi Roura, mira, abans parlava de coneixement de la casa, doncs qui millor que en Jordi, que ha estat, insistim, és un dels arquitectes dels últims Barças de l'any en termes de planter, també, ell ha estat molt a sobre del planter del Barça, i hi ha un altre plantejament, no?, que és, cal anar fora a fitxar un gran jugador, perquè es parla de molt bons noms, hem parlat molt aquests últims dies de Marc Casador o de Pau Prim, que són noms, i fins i tot del propi Nico, que també es poden foguejar des de dins del mateix planter, no sé com ho veus tu.
Sí, això al final és una decisió que evidentment té que prendre el Xavi. Jo tots aquests jugadors els he fitxat jo, els he tingut jo,
clar,
i evidentment els conec perfectament, no? D'aquests, per concretar, d'aquests tres noms que m'has dit,
sí,
el que potser ja té acumulada més experiència, el que potser pot jugar des d'aquesta posició, és el Tico que ho va fent, no? Però bueno, això al final depèn ben bé de com vulguis, és el que parlàvem abans, no? Aviam de com queda configurada la plantilla, de quines alternatives té, no? Però el Nico és un jugador... penso que de molt de nivell, que té moltíssima qualitat, pot jugar també a vegades d'interior, de pivot, i és un molt bon jugador, no? En quant al Caçador, que el vaig fitxar jo a l'Adam, el Pau Prim, pràcticament que va arribar a la 20, són jugadors de moltíssima qualitat. Hòstia, el que passa és que, home, estem parlant de nanos que
clar,
sé que no tenen, aquests nanos són molt joves.
Sí.
Són jugadors de moltíssima qualitat, tant el Pau com el Marc Caçador, els conec perfectament, i en aquesta posició són molt bons, o poden arribar a ser molt bons. Estem parlant de jugadors molt bons, crec jo, amb molt de futur, amb molt de porvenir, clar, dius, hòstia, els posem l'any demà de titulars al Barcelona en una posició tan determinant que requereix tant d'equilibri en el primer equip de Barcelona, home, jo crec que aquesta introducció té que ser gradual, no?, i té que ser a poc, i no sé si seria una mica agosarat donar-los tota la responsabilitat, no?, en aquest sentit, que poden ser un complement aquests primers anys amb la seva joventut i que poden anar tinguent minuts. Crec que sí, això, qui millor que el Xavi, que coneix perfectament això, per poder-ho anar-ho gestionar, no? Ara, han de ser els que tenen la màxima responsabilitat. Doncs, home, no ho sé. Ara no ho sé que, en quina situació estan, sobretot aquests dos que són més joves. No?
Clar, perquè...
A tots aquests anys s'ha d'anar a poc a poc, s'ha d'anar en compte.
Perquè parlaves abans de Nico. Nico té nivell per estar al Barça, per estar al plantilla del Barça, Jordi?
Nico ha jugat, té experiència, és molt i molt jove encara, crec que té marge de millora, i pot ser un jugador important. Però, sempre, repeteixo, té que quedar supeditat a quina idea de plantilla tingui el Xavi i a quins jugadors acabi incorporant al club.
Sí. Doncs amb el Jordi Roura hem xerrat uns minuts. És que ens podem parlar amb el Jordi, estaríem hores parlant de futbol amb en Jordi Roura, que és un plaer, perquè de veritat és un gust escoltar-lo. Ah, mira, parlant de joventut, ara sí, ja vaig amb l'última. Ara, és que hi he pensat, com has dit això de hòstia, té 15, 16, 17 anys. A la Lamine Yamal és molt jove, però aquest sí que apunta moltes maneres, no, Jordi? Tu també el coneixes bé, aquest?
Sí, que el vaig fitxar jo. El vaig fitxar per Benjamí.
Ostres!
Sí, que no tenia 10 anys.
Ostres!
No recordo, però un equip de per allà el vaig obrir.
Que bo.
I no, perdona, de per allà... No recordo quin equip era que el vam fitxar. Bueno, total,
sí, sí.
I quan el vam fitxar, és això que dic jo a vegades, no? És que ja vas veure que era... No, això no sé si és el que et digui, això t'enganya.
Ja. Yeah.
Tu, quan fitxes un nano d'aquests, veus que té alguna cosa, que té condicions. Ara bé, ja em diràs tu, un nano quan fitxes un nano de 9 anys, ningú pot adivinar, no? Després vas veient l'evolució, vas veient el que fa, vas veient... I clar, hi arriba un moment ja quan tinc una edat que dius, home, estem davant d'un jugador molt especial.
Sí.
Molt especial i que té un talent innat. Però, bé, és molt jove, té 15 o 16 anys, hem d'anar a poc, té que anar cremant una mica tapes, i el Xavi, millor que ningú que el coneix, segurament que el sabrà perfectament graduar, tot aquest talent innat que té, però sense cap mena dubte estem davant d'un jugador molt i molt especial, que ha tingut una evolució increïble, i que durant molts anys jo estava sentat allà i el veia jugar, i estaves allà sentadet, i moltes vegades cada acció que feia et sorprenia, no? Perquè deies, sí, el que ha fotut ara aquest nano. Clar, i mica en mica van vas veient l'evolució i te'n vas donant compte que estàs davant d'un jugador molt important.
Que
pot ser molt important.
Que bo. Doncs a veure si acaba sent important o no. Jordi Roura, ha estat un plaer, insistim, xerrar uns minuts amb tu. Gràcies, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança. RAC. I som per ajudar.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundial Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundial Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
RAC, RAC, 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Bona nit. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
54.209, 54209, de la sèrie 8008.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un Sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegosonce.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Minuts i dos quarts de 12 de la mitjanit. Tu diràs, RAC1, temps d'entrar en matèria.
I ara donem la benvinguda als tertulians d'avui.
És la Laia Plaza de Montcada i Reixac. Què et sembla, Mister Marc Carmona? Bona
nit.
Has vist, les colònies de RAC1, com pugen,
Sí, a pedrera,
Va anar l'altre dia al Pariser a fer-li una classe i llavors resulta que ja estan aprenent molt bé.
No
tens cap mena de dubte que l'Aleix és un bon mestre,
I tant, un bon mestre de cerimònia.
Intens ha de ser, també. Hola, Martí Molina.
Hola.
T'agradava anar de colònies, tu, o no t'agradava anar de colònies?
M'agradava molt anar de colònies.
Tu tens pinta d'anar bastant de colònies.
No, jo vaig ser monitor i director de colònies.
Ulló, director també?
Sí, director de tanda, cap de tanda.
Carai.
Sí, molt bé. Les èpoques mozes, amb la guitarreta i tal, i a muntar el show.
Jo crec que el Marc Cornet també té pinta d'anar a colònies. Hola, Marc, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal, bona nit. He anat molt de colònies i ara em toca viure-ho des de l'altra part.
Amic.
He anat a buscar la meva filla gran. Demà portem a un altre campus, o sigui, aquests dies ens toca viure a l'altra part, però vull dir, veure la il·lusió de les colònies i el que aprenen i com tornen és fantàstic, de veritat.
Molt bé, així m'agrada, molt bé.
Mira, ja que estem en batalletes,
sí, per favor.
Era colònies a Borredà i aleshores al matí jo el que agafava era el picro i els despertava i fèiem ràdio Borredà i despertava tota la canalla i muntàvem el xou.
M'estàs dient de veritat?
Sí, en sèrio,
has vist?
Una estoneta, posàvem música i tal, llavors ens fèiem baixar al pati, fèiem gimnàstica, aquestes coses.
Gimnàstica,
sí, 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 carai, per despertar-se al matí. Que és... I llavors, si coincidia el 7 de juliol, els fèiem fer els Sant Fermins, que bàsicament corria, consistia per fer-los córrer pel poble,
sí?
I fèiem veure que hi havia unes vaquilles i tot això.
Sí, tot això era legal, en principi.
Era legal, sí, i acabàvem ferits, perquè què passa?
Molt bé, em sembla molt bé.
Més d'un dia pel terra i tal, bueno, fes igual, fins aquí. Molt bé, molt bé.
Des d'aquí una abraçada a tots els pares i mares que van ser, els seus fills van estar amb monitor de Martí Molina.
Van tornar tots a casa i
donar... I sencers? Molt bé, doncs això és important, gràcies a Déu. A veure, un minut i dos quarts de 12. Està acabant, Marc Andrés, el partit entre Espanya i Suïssa de quarts de final de l'Eurocopa Sub-21.
Sí, ara mateix estem al minut 120, se n'han afegit dos, per tant, ara mateix, doncs, a 1 minut 50 segons d'acabar aquest partit, segueix guanyant Espanya per 2-1, gràcies a la diana de Juan Miranda a la pròrroga. Un partit que, si Espanya acabés guanyant, doncs es classificaria per les semifinals de l'Europeu, que no només donen aquest accés, sinó també accés als Jocs Olímpics del 2024, i ja per repassar-ho també, la semifinal seria el dimecres 5 de juliol a les 9 del vespre, i el rival sortiria de l'altre quart de final entre Anglaterra i Portugal, que jugarà demà.
Sota pals arnautenes, ara de seguida en parlarem. Ara en parlarem, que és un dels noms propis de la setmana, i ara cantarem el final d'aquest partit que pot fer que classifiqui Espanya per les semifinals. Mira, m'emociono i tot amb aquestes semifinals. Abans, però, a veure, hi ha determinades notícies que, evidentment, diguem-ne, que s'eleven d'allò merament esportiu. I aquest programa també és un programa que no s'aliena d'això. Heu estat molt pendents del Twittergate avui o no? O és una cosa que us la rellisca bastant? Perquè ja em fa l'efecte que hi ha una mena de psicosi generalitzada i tothom n'està parlant. Però després també penso, coi, potser és una cosa nostra i que no acaba de... La gent li importa un pito, això.
Bueno, depèn de l'ús que en fem. Nosaltres en fem un ús quasi professional i potser el consum és més excessiu que la resta de la gent, però vaja, sí, preocupat relativament.
Val, Cornet?
Preocupat també relativament. Mira, per experiència, o sigui, l'empresa, en aquest cas, on treballo a MediaPro, la majoria de periodistes ens va fer xequejar i teníem abans el tic blau.
Carai.
De cop i volta arriba Elon Musk i desapareix el tic blau, i jo entenc que si això segueix anant per aquí, si algú és intel·ligent, crea un nou Twitter amb la llibertat total que hi havia abans i no aquestes restriccions i aquestes tonteries, doncs es faria d'or. Relativament preocupat, perquè realment jo entenc que això té una durada molt curta, perquè si no se'n va realment en orris.
Mister, clar, tu ets, crec que ets... Mira,
no, som... No tinc Twitter perquè no m'agrada que puguis expressar-te públicament sense donar la cara.
Hòstia, bona aquesta, eh?
No m'agrada això.
Bona aquesta, però tu podries donar la cara?
Sí, però
hi ha... Però hi ha gent que no ho fa, hi ha gent que té un nou, no?
Hi ha gent que t'insulta sense amb un nou fals o
sí,
que
sí.
Bestieses sota una careta, i no m'ha agradat mai, no m'ha tret mai.
Mira.
Però fixa't si és important que tot, fins i tot i així,
te n'has assabentat. Ara, de seguida, hola, Anna Salvador, la companya d'informatius. Què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
I benvinguda, t'ho diràs. Totes, portes obertes quan vulguis. Marc, acabat ja. Espanya a les semifinals.
Sí, final al partit amb els gols del català Sergio Gómez i el gol a la pròrroga de Juan Miranda, que classifiquen a la selecció espanyola per aquestes semifinals de l'Europeu Sub-21. Repetim, per tant, Espanya s'ha classificat també pels Jocs Olímpics de París 2024 i el dimecres, dia 5 de juliol, a partir de les 9 del vespre, jugarà a les semifinals contra la selecció que guanya l'altre quart de final entre Anglaterra i Portugal.
Molt bé, fantàstic, Marc. Gràcies, Marc. Fins ara.
Gerard.
El que dèiem, a veure, amb això de Twitter, i ara de seguida entrem en tertúlia esportiva, però és que jo crec que també afecta el món de l'esport. La plataforma ha limitat la quantitat de tuits que es poden llegir al dia. Els usuaris que tinguin un compte normal, és a dir, que no paguin una subscripció, només podran veure 600 tuits al dia. Cada altra banda pensarem si són molts o pocs. Després ja no podran navegar més i els apareixerà la frase, aquesta que jo crec que ja s'ha fet viral, s'ha accedit al límit de la ràdio. Ja crec que el bestiar de Twitter, que és una de les frases de l'any. Mira, a Twitter, mai millor dit. En principi, Anna, és una mesura temporal.
Sí, ho ha anunciat aquesta tarda amb un tuit precisament el propietari de la plataforma, Elon Musk. Ho ha justificat dient que és una mesura d'emergència i, com deies, temporal. Ha dit textualment que és per poder abordar els nivells d'extrems d'ús de dades i de manipulació del sistema. Per això han dividit els comptes de Twitter en tres categories. Els que paguen Twitter Blue, la subscripció, que poden veure 6.000 tuits al dia, com deies. Els que no paguen la subscripció en poden veure 600. I els més perjudicats són els que es facin un compte a partir d'ara sense pagar, també, que només en podran veure 300. Hem de dir, això sí, que al cap d'una estona de fer aquest primer anunci,
sí,
Elon Musk n'ha fet un altre tuit, explicant que els límits s'ampliaran pròximament, sense especificar quan, fins als 8.800 i 400 tuits diaris, respectivament. Musk ha fet aquest anunci sobre aquest vespre, quan feia ja hores que molts usuaris tenien problemes per navegar per la plataforma.
Clar, abans ho deies, Marc, gràcies, Anna, que no et deixarem aquí en la tertúlia, pobra, que et dona feina de por. Gràcies, fins ara. Els esportistes, jo crec que amb tota la qüestió de les xarxes socials, no?, i tot aquest hate i que es diu ara, i tot això que també afecta molt en termes personals, en termes de rendiment, fins i tot a dia d'avui, jo li he trobat la vinculació, no sé si vosaltres també, de dir fins a quin punt a vegades les noves tecnologies, i aquesta n'és un canvi significatiu, poden influir en no en el rendiment, però sí fins i tot en competicions i en estats d'opinió que després es poden traslladar als terrenys de joc, no?
Sí, també penso que depèn del tarannà de cadascú, i de com et prens les coses, perquè crítiques n'hi ha hagut sempre. El que passa que ara és més fàcil, no? Amb les xarxes és més fàcil
ser criticat o criticar és més fàcil, és molt més immediat. Per tant, has de saber-ho gestionar, això, sense cap mena de dubte. Crec que també és diferent, tu parlaves abans de vosaltres, no? Per vosaltres, els periodistes, crec que és una font d'informació
absolutament
bestial, immediata, que et dona una velocitat de reconèixer la notícia immensa, i per tant, entenc que per la gent que utilitza professionalment, jo et preguntava abans, no, et deia, però 600 són molts o no?
Clar, saps, és una molt bona pregunta.
Saps quants em mires al dia? Perquè si tu dius, no, és que un dia normal em miro 6.000, tens un problema.
Clar,
no?
Els usuaris, diguem, Martí i Marc, vosaltres, vull dir, 600 són pocs, no?, en principi.
Clar, així, de cop al vot,
sembla
600
que sí.
Haurien de ser pocs.
Sí.
Però vull dir, avui he tingut un consum de Twitter, diguem-ne, regular, mitjà, molt al matí i després poc a la tarda. Jo no ho sé, demà...
Però t'ha sortit, Martí, l'avís?
No, t'ha sortit. Ah, no? Que jo faig trampa perquè tinc, clar, a part del meu compte personal, també segueixo des del compte del diari, aleshores, clar...
Vas fent una miqueta de cada,
és possible que hagi fet 550 per una banda i 550 per l'altra. Llavors, clar, per això no m'ha sortit, però ho desconec, això jo crec que amb el temps ho veurem, però vaja, la reflexió aquesta de la immediatesa que suposa pels esportistes, pel la gent que ens dediquem professionalment, sí, això, a la comunicació, doncs, i també pels esportistes que volen expressar el que, clar, això dona un debat molt, molt gran sobre l'ús de les xarxes i del que serveix i que deixa de passar, però una mica en línia del que comentava el Marc de l'ús o de l'abús que se'n fa de les xarxes socials. Està molt bé, quan va començar Twitter fa 10, 12 anys, 13, que la gent podia expressar el que volia i feia servir la xarxa des d'una manera molt noble. Després aquí, bàsicament perquè no es podien esborrar els tuits al principi. El que tu publicaves allà es quedava. I la gent s'ho pensava dues vegades abans de dir alguna cosa. Ara, com que pots esborrar i pots fer el què, doncs, escolta, pots estar al lavabo i tal com d'això, doncs, o pots anar anant de copes i dir el que vulguis i l'endemà al matí dir, ui, això quin vaig passar? Doncs jo sí, ho borraré. Sí. Clar, hi ha una sèrie de coses que és com tot. Vull dir, és l'exemple aquell. Els ganivets són fantàstics per tallar el pa. Però clar, si algú fa servir per foradar una panxa, doncs ja estem amb aquestes. No? Doncs d'alguna manera les xarxes socials funcionen així.
Marc.
Per mi això també obligarà, si això segueix així, no sé si 600 són molts o són pocs, però potser el que ens obligarà a tots plegats és aquella gent que segueix a 4, 5 mil, 6 mil persones a escollir molt bé o seleccionar molt bé a qui segueixes, perquè si no, evidentment, la teva tweet list se't bloquejarà i relativament en poc temps doncs, acabaràs consumint o gastant aquests 600 tuits. No? D'altra banda, això que deia també la reflexió del Marc, a nosaltres com a periodistes crec que ens dona un feedback de l'espectador, sí, de l'oient, molt, sí, immediat. Sí. Generalment, per això, i almenys per pròpia experiència, ho tinc comprovat, la majoria de gent que perd el temps, perd entre cometes, escrivint a Twitter, és per criticar. Poques vegades la gent que elogia ho fa a través de Twitter en cas de programes en directe. Llavors, aquí ve l'ús perniciós de l'eina, no? Perquè realment dona la sensació que acaba sent un altaveu per a aquesta gent que té ganes de buscar brega, que té ganes de criticar, que no es posa mai amb gens d'empatia en el lloc de l'altre i que si tu t'has equivocat i en lloc de, no sé, avui el Barça ha fet 3 gols i dius que n'has fet 2 perquè has tingut un petit lapsus, doncs escolta, de seguida ja es multiplica, sí, aquest efecte, sí, eco, no? Sí, i això, sí, crec que és molt perniciós per la nostra feina. Per altra banda, a nivell dels esportistes, si nosaltres els periodistes ho vivim així i no tenim ni una mil·lèsima part de la pressió, sí, que té qualsevol futbolista o qualsevol esportista, no vull ni imaginar evidentment les conseqüències que pot tenir, i això també crec que de cara al futur, i molts d'ells ja en són conscients, implica una preparació directa cap a la crítica, perquè la crítica ara no és només quan estàs en l'estadi de futbol. Abans la gent et xiulava, treia el mocador, el que sigui, ara no, és el dia a dia i són pràcticament les 24 hores, 7 dies a la setmana, tot l'any, no? Llavors això crec que realment té un efecte molt directe sobre el rendiment de qualsevol esportista.
És un aprenentatge que s'ha de fer en paral·lel al creixement de les tecnologies i que tantes vegades hem parlat que és tan perillós i que tan important és tenir també tota aquesta educació, diguem, de tecnològica. Que d'altra banda, i no pretenc ara obrir, ara parlarem de Cesc i d'Anna, no vull que això sigui la secció tecnologia del Basté, però d'altra banda estaria bé saber fins a quin punt és significatiu allò que diuen de Twitter no és el món. És a dir,
el biaix que hi ha respecte al que tu penses que és l'opinió a Twitter i quina és l'opinió, diguem-ne, real. Perquè això també moltes vegades, hosti, si t'escolten tants milers de persones i resulta que tens 30 comentaris dient que ets el pitjor locutor de la història de la ràdio catalana, doncs en teoria hi ha bastanta més gent que t'escolta que no que la que et critica. Però vaja.
Sí, i a banda, els algoritmes de Twitter, abans, quan això va començar, era una eina que senzillament l'últim missatge que s'havia publicat de la gent que seguies es posava dalt. Ara, en funció de la la gent que segueixes i la interacció que es fa, hi ha uns algoritmes, i al final el que acaba passant és que tu acabes veient el que tu penses, el que tu vols sentir. Perquè tu qui segueixes? Segueixes, a no ser que sigui un ús professional, que és el que podem fer doncs, nosaltres, parlo des dels mitjans de comunicació, però el més normal és que la persona, l'usuari habitual, que a casa on sigui, segueix una sèrie de determinades persones, són persones amb les que té afinitat o les que té ganes de sentir el que volen. I el seu discurs s'acaba retroalimentant. Si tu ets una persona, en el cas futbolístic, som laportistes. Sí. Perquè, escolta, tu qui seguiràs? Tu seguiràs perfils propers al laportisme.
Totalment.
I per tant, seguiràs elogis habituals. Si tu ets, tu ets nunyista o rossellista o això, seguiràs perfils propers a això. I al final, el teu discurs... Que
clar, veient, clar.
Per tant, sempre tindràs la sensació que el món et dona la raó.
Sí.
Però tu el que faràs és escoltar la parcel·la que tu més et convé.
Sí, sí,
i això
sí,
també
sí.
És això de Twitter no és el món. No, perquè el propi viatge de l'eina fa que tu acabis escoltant sempre tu el que tu vols.
Clar.
I això és collonut, perquè tu veuràs Twitter i dius, hòstia, que bé.
Tothom pensa com
tothom
jo.
Pensa com
quina
jo.
Alegria.
Ah, després sí, vas a votar i dius, hòstia, quina castanya.
Sí. Exacte. En fi, bona estona de tertúlia tecnològica. Que polivalents que sou, com m'agradeu. A veure, respecte a Cesc Fàbregas, un dels noms del dia. N'hem parlat uns minuts amb Jordi Roura, després entrem molts altres temes que també ara de seguida desgranarem aquí en tertúlia. Què us ha vingut al cap quan heu vist Cesc es retirar? Jo deia al principi, un jugador català de casa nostra que segurament on potser almenys l'hem vist brillar, ha estat jugant aquí a casa nostra. No, vaja, brillant tema, eh?
No, és així perquè va jugar molt poc aquí, de sènior, diguéssim. No? Si féssim una llista de tots els jugadors que marxen en aquell gap que hi ha a la pedrera del Barça quan acaben de cadets, que marxen a fora, que semblava que havien de ser no futuribles del primer equip i que tenien un gran potencial, si fem una llista, per mi, el que ha triomfat de veritat és Cesc Fàbregas. Indiscutiblement. Per mi va ser un jugador extraordinari i crec que quan va tornar va entrar en aquella tela d'aranya que a vegades entren els jugadors que han marxat de joves i tornen més grans, que d'entrada ja hi ha, no sé si és la meitat o no, però més o menys, la meitat de l'aficionat del Barça que ja se'l mira...
Per què paguem si aquest tio era nostre?
Se'l mira malament.
Sí.
I crec que va fer 3 anys aquí, que van ser correctes. Segurament no va arribar al nivell que havia demostrat a l'Arsenal, però que segurament li va costar doncs, que no tingués més continuïtat. Em sembla que van fer 3 anys.
Sí.
No? Però per mi ha estat un jugador extraordinari.
Jo amb la llista aquesta de jugadors que marxen i que després d'això hi posaria Piqué també,
Piqué,
que és l'altre exemple. No? Però en el cas de Cesc, segurament també va ser víctima de la manera com va arribar o com va tornar, perquè aquell serial que el 2010 havia de venir fins a l'últim dia, després a l'última hora no va poder ser perquè l'Arsenal no va baixar del burro, legítimament, perquè al final, doncs d'això. Després sí que va venir la temporada següent, però també es va fer molt llarg. Bueno, ja el tenim aquí, però després va encadenar, a banda dels problemes d'adaptació que té qualsevol jugador que torna, perquè per més que poguessin semblar similars l'estil de joc de l'Arsenal i l'estil de joc del Barça, conceptualment potser sí, però si mira els detalls no té res a veure, i a més va tenir molta mala sort Cesc perquè va arribar a l'últim any de Guardiola amb la situació doncs, que ja hi havia les friccions constants entre la porta i la Junta, aquella revolució que s'havia de fer al vestidor, que Guardiola considerava que no tenia prou suports, el desgast, tot això. Després la mala sort del que va passar amb l'any amb Tito, amb la malaltia amb l'arribada de Roura. Jo crec que segurament si malauradament no hagués passat el que va passar amb Tito Vilanova haguéssim vist un Cesc extraordinari, perquè segurament la idea de joc que tenia Tito més vertical i no una mica més en comparació amb Guardiola, jo crec que Cesc encaixava molt bé amb això i hagués sigut molt més protagonista. I després l'arribada del Tata Martino hi va ser un desgavell a nivell de vestidor, que si hi ha la gent que portaven aquí molts anys els hi va costar d'assumir, les persones que van venir de fora van pagar les conseqüències. Entre aquest còctel, més les esperances dels quants diners n'hem arribat a pagar i
sí,
tot,
sí.
La pressió se'l va acabar.
I les expectatives, no? Jo crec que poques vegades hem estat davant d'un jugador amb aquest nivell d'expectativa. Respecte al retorn, a més...
Però perquè se l'havia guanyat, eh? Perquè
sí,
l'Arsenal era impressionant, no?
Sí, sí.
I si em deixes un matís de lo de Piqué va triomfar aquí.
Sí.
Va, sí.
Sí, sí. Piqué era un jugador de marxa, projecció a Saragossa, i el United, doncs, segona fila i tal.
No, però... el veu clar i te'l deixa recomprar.
Però... la perspectiva del seguidor de l'Arsenal cap a Cesc, segurament nosaltres no el podem ni arribar a imaginar.
No.
O sigui, deu ser com... No? Allà, vaja, hauríem de trucar a Londres, però a nivell, no et diré de llegenda, però de gran, gran jugador.
I tant.
Vull dir, va per aquí, Marc.
Sí, totalment. De fet, recordo un llibre que van publicar fa anys el Jordi Sunyer i l'Àlex Castells. Era algo així com Catalans a la Premier o Catalans a Anglaterra, alguna cosa així, i de fet parlava dels jugadors catalans primigenis que havien emigrat a la Premier. Avui en dia és molt habitual que un nano en edat juvenil, edat cadet o el que sigui, doncs emigri a la Premier, a qualsevol altra lliga, no? Però recordo el cas de Cesc, el tema del canvi de residència del pare, que va portar també molta polèmica, però sí, jo crec que ell ja va demostrar que en aquest sentit era un precursor, i diferiria en aquest cas el cas de Piqué del de Cesc, perquè el de Piqué jo entenc que va haver-hi més coses que no pas únicament les futbolístiques, i en canvi Cesc doncs va ser una passa endavant buscant millorar el seu futur, entenent que a la Premier, en aquest cas a l'Arsenal, podia tenir més opcions, i crec també, com deia el Marc, el millor futbol, segurament perquè s'adaptava més a les seves condicions, més vertical, amb més mobilitat, el va donar a l'Arsenal i no al Barça. També sempre he pensat...
I a la selecció espanyola també, déu-n'hi-do, no?
Vull dir... Jo recordo fa els 9, amb Vicente del Bosque, tan criticat, i que va ser fonamental en el Mundial de Sud-àfrica el 2010.
Sí, sí. És que per això et dic que em fa l'efecte que, on, malauradament, no, on menys ha brillat ha estat aquí que en Barça, que és una llàstima.
We are the Catalans, es deia.
We are the Catalans.
We are the Catalans, sí, correcte. Sí.
Ara, com l'hem sentit últimament parlar, i pel perfil de jugador també, com ens han parlat entrenadors com el Jordi Roura, ja ha arrencat, que ens ho ha explicat abans el Pau Bonastre, la seva carrera d'entrenador, és allò que deia abans en Jordi Roura, eh? Sempre tothom diu que aquest molt bé, i després tal, però riu el míster. Per què rius, míster? Perquè això no se sap mai, no?
No, perquè no se sap, no, però sí que és veritat que entre els entrenadors moltes vegades ens parlem de jugadors, sí, i tal, i dius, Dani, tu dels que tens, qui creus que serà un bon entrenador, no? Val. I possiblement, pues si li preguntes a la gent que ha tingut a Cesc, possiblement sigui un d'aquells que et diria, jo crec que el Cesc, no?
Sí.
Després, et fots alguna castanyeta, no? Perquè et dius, aquest no faria mai d'entrenador i acaba fent-ho molt bé, eh? Però crec que és una cosa que a vegades entre nosaltres ens preguntem, saps?
De dir,
hòstia, aquest...
I en canvi algun et sorprèn? Vull dir, saps allò de dir, aquest, pobre, ni la home un canuto. I en canvi després...
M'han sorprès més negativament, però...
val, molt bé. Quina llàstima. 14 minuts i la mitjanit. Hem de fer una pausa i quan tornem parlem d'un dels altres noms propis. A veure si a la taula... agrada o no el nom d'Oriol Romeu perquè torni al Barça.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
Com ara el bonítol del Nord de Talls, per només 9,90 euros al quilo.
I ara, a més, tens un 70% en la segona unitat en moltíssims productes d'alimentació, drogueria i perfumeria.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la Península i les Balears. Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
3, 14, 23, 41 i 43. I els sols, el 2 i el 6.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Dani Aguilar.
Boom,
minuts i la mitjanit fent tertúlia de dissabte. Ha començat la temporada, per cert. Avui ahir també estava molt obsessionat amb això, que acabava la temporada i ha començat la temporada 23-24. Ja la tenim aquí. 1 de juliol, quantes coses estan passant. I el mercat, que ha començat bé el mercat, Molina? Tindrem teca al mercat, No estem ni a l'agost i ja estan passant de tot.
Bueno, clar, però és que què esperàvem?
Ja, però...
I això és arrencada de cavall i parada de burro, com sempre. Si comença el juliol i abans ja comença la temporada, ho hem de solucionar tot. Després, el que no puguem arribar quan comença la temporada, hem d'esperar-ho.
Sí, llavors, que és veritat.
I llavors comencen les negociacions a veure qui és més puta. Fins que arribarem al 30 d'agost.
Sí.
I llavors el 30 d'agost haurem de tancar tot. Algunes coses sí, algunes coses no.
És a dir, ara falten 60 dies pel 30 d'agost. A mi em sembla increïble...
Tot és valutat. Després de cop tot frena i llavors els últims dies tornarem a accelerar.
Però a mi em sembla increïble que no... O sigui, hagin de passar milions de coses en aquests 60 dies. Però sí que és veritat que potser ens estem als següents 40 que no passa res. O vaja, van passant aquests petits detalls, les minúcies aquestes damunt i avall perquè no acabi passant res.
Avui Mateu Alemany ha sopat cigrons amb no sé qui, vale. Demà a la porta s'ha reunit amb tal. Ara aquest diu que no. Ojo, que Florentino treu el talonari. Llavors, bueno, així ens anirem fent cada dia.
En fi.
Que és aquelles coses... Ara fem molta broma, però després la gent s'enfada perquè diu, oh, és que ens perdeu de coses. No, nosaltres expliquem com estan les negociacions.
Clar.
A vegades fructifiquen, a vegades no.
Clar,
no ens inventem res.
Però saps què passa ara? Que com que hi haurà menys tuits, la gent rajarà menys. Per tant, no pateixis, Molina, que això...
Escolti, en RAC1, compri Mundo Deportivo...
Exacte. Això de l'Elon Musk cada vegada em cau millor, aquell home. Bueno, no, això és molt impopular dir això, suposo, però vaja. En fi, que qui ha parlat d'aquest nom que us parlàvem abans de la publicitat, que és Oriol Romeu, és un company seu, al diari Sport, del Girona, que és Arnau Martínez, que ara estava jugant a la Sub-21. Ha dit això d'Oriol Romeu.
Pero sí, para mí, la verdad que encajaría perfectamente en el Barça, la verdad que es un jugador top. No he hablado con él ni nada, no sé lo que va a pasar, ni sé lo que tiene en mente o sé lo que quiere, no lo sé, la verdad. Pero, hostia, pues sería una alegría, obviamente es un jugador top. Se ha visto este año en el Girona y yo creo que podría rendir perfectamente en el Barça.
Això és el que ha dit Arnau, primer... No sé si us sorprèn que un jugador... A veure com ho explico, a veure si s'explica bé la seqüència. Un jugador del mateix equip diu que un company seu jugaria millor o, vaja, que encaixaria bé a un altre equip. Això jo, a mi em sembla estrany per començar.
Potser les paraules que ha escollit el pobre Arnau no són les millors, però, o sigui, tu veus a un jugador dient del seu company no encaja, ni tiene nivel para jugar.
No, perquè és molt explícit l'Arnau, perquè és un nano jove que parla clar. Però sí, estic d'acord amb tu. Llevat d'això, a veure, Oriol Romeu, en quina posició esteu vosaltres respecte al rol, que jo crec que és la gran pregunta que ens hem de fer, que pot ocupar Oriol Romeu en un equip, en aquest Barça, en aquest quadrat famós, en aquesta posició de substitut de Sergio Busquets? Efectivament, quina posició o quin rol pot tenir un jugador del nivell d'Oriol Romeu en aquest Barça, Marc?
El primer que hem de fer, i ho havíem dit durant la temporada dels dissabtes, ens hem d'oblidar de Busquets.
Sí.
La comparació sempre sortirà perdent, no? Aleshores, jo crec que Oriol Romeu té algunes de les característiques que són les que necessita o les que està buscant el Barça per jugar en aquesta posició. Sí, va sortir d'aquí, ha estat molts anys a fora, però és un especialista en aquesta posició. És un jugador que pot defensar anant cap endavant en la primera intenció de pressió? Sí. És un jugador que és distribuïdor de joc? Sí. Per tant, des del punt de vista de les característiques, per mi particularment m'encaixa molt bé una figura com un Oriol Romeu que com una figura que com Dani Parejo, per exemple.
Sí, sí,
no?
Sí.
Per tant, des del punt de vista de les característiques
del perfil del jugador,
que
diguem-ne,
busques per aquesta posició, per mi Oriol Romeu les dona.
Val. Sí. I en concepte de, diguem-ne, nivell futbolístic?
Bé, Xavi porta molt temps parlant del substitut de Busquets i les primeres opcions no havien estat Oriol Romeu. Uh-huh. No? Hem de ser conscients de que les circumstàncies que envolten el club, fa temps que també et dic, crec que fa anys que el Barça no està fitxant el que vol, no? Està fitxant el que pot. No? Per tant, Oriol Romeu per mi entra en aquest paquet també, de dir, bé, no podem anar per l'opció 1, no podem anar per la 2, no podem anar per la 3, no podem anar per la 4, doncs potser Oriol Romeu és la 5 o la 6, no?
Uh-huh. Martí.
A veure, aquí, d'entrada, l'elogi a Sergio Busquets, que ha estat una trituradora de... Sempre que s'ha intentat posar-li algú per comparar-lo, Busquets se l'ha menjat amb patates.
Sí.
I aquí, doncs, tots els noms haguts i per haver, tots els futbolistes que han sortit del planter i que havien de ser o que havien d'ocupar aquesta posició, i a l'hora de la veritat, doncs, ningú ha pogut competir amb ell, amb un Busquets més jove, amb un Busquets més veterà, i això parla de la qualitat del jugador, que inclús no estant al 100% físicament, ha sigut capaç de superar els altres, perquè coneixia molt bé el que era el sistema de joc, perquè se sabia posicionar molt bé, etc. Era una posició feta absolutament a mida. Llavors, sí. Clar, a partir d'aquí és el que diu el Marc. Ens hem d'oblidar de Busquets, però això serà molt complicat, perquè qualsevol persona que vingui tota l'estona l'estarem comparant amb Busquets. I en el cas del concret d'Oriol Romeu, deixant clar que em sembla un tros de jugador boníssim, jo si fos amic seu ara mateix no li recomanaria venir al Barça, perquè serà víctima d'aquesta comparació constant. I a banda, si a més a més...
Jo crec que ell ho sap.
Si a més a més hi ha un intercanvi de diners pel mig, això encara pot fer la pilota molt grossa. Després acaba arribant, el Barça acaba pagant i s'acaba convertint en una cosa fora de sèrie extraordinària. No sóc vident i no ho puc veure, però la sensació, i és el que també comentava ara el Marc, de que mai ha estat la primera, ni la segona, ni la tercera opció, és una mica, ara veus a dir, ostres, qui se'ns pot posar a tiro si finalment no acaba venint el que volíem que vingués? Bueno, doncs potser l'Oriol Romeu ens serviria, però si a mi em dius, bé, perquè necessitem dos pivots, un titular indiscutible
sí,
d'algú,
sí.
Al final t'acabarà jugant, no 60 partits de la temporada, però te n'acabarà jugant 40, 20 de titular i 20 més de suplent, que és una xifra molt important i necessària, bueno, doncs puc veure-ho. Però així de bones a primeres a mi em costa una miqueta de trobar-te l'entès.
I en funció també del partit, evidentment, del dibuix, de com organitzes les peces del mig del camp en el famós quadrat, però la realitat és que segurament, i això també ho hem explicat en les últimes hores, Xavi, quan feia aquelles declaracions de el que és prioritari és un substitut de Busquets, Marc Cornet, no crec que estigués pensant en un perfil com Oriol Romeu.
No pensava en un perfil com Oriol Romeu, però jo crec que el millor que té el jugador d'Ulldecona és que és especialista. És a dir, tu estàs fitxant a un jugador que és especialista en aquesta posició, que és el que tu estàs buscant. Evidentment, el que fem tots, en primer lloc, és comparar-lo amb quines condicions té Oriol Romeu i en quines tenia abans qui hi havia en aquesta posició, que ha estat el millor pivot defensiu dels últims 10-15 anys en el futbol europeu, que és Sergio Busquets. A partir d'aquí, què pot aportar Oriol Romeu? Doncs jo crec que aporta en algunes coses fins i tot un plus que Busquets. Jo crec que defensivament és millor, però, per contra, no té aquesta capacitat de crear joc, tot i que també és un creador de joc. També aporta positivament, que crec que arriba millor a l'àrea, en aquest cas, que Sergio Busquets, va també bastant bé de cap, però el dubte, i aquí també em vull posar en el costat del Girona, és amb quin rol ve Oriol Romeu al Barça. És a dir, tu estàs debilitant un equip com el Girona, on Oriol Romeu és capital, és capdalt, perquè vingui a ser un suplent. Jo crec que aquí Xavi el que està fent és intentar fitxar un especialista, sí, però també sobretot és incrementar el nivell de la plantilla. És a dir, el Barça l'any passat, en els partits importants, tots ens sabíem l'11 pràcticament sí. De memòria, a excepció d'alguna petita transformació, petit canvi, el que li vulgueu dir. Jo crec que Xavi el que està intentant realment amb fitxatges d'aquest tipus és que el Barça tingui altres opcions aquest 11 pensat titular. D'aquesta manera, si Oriol Romeu és el pivot defensiu, crec que pots avançar la figura de Gundogan i podem veure més el Gundogan del City, més creador, més d'última passada, més d'arribar a l'àrea i també amb més bona definició. De totes maneres, tenint en compte que no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera opció, jo, per mi Oriol Romeu, tenint en compte com està el mercat, em sembla un bon fitxatge per aquesta posició.
Bé, sí, clar, en el sentit del que comentaves ara, Marc, és una mica sacsejar les peces i a partir d'aquí adaptar l'11 o adaptar el teu sistema de joc a lo que tens, que al final és el que ha de fer un entrenador, eh? Si busquem un canvi per un canvi, doncs és més complicat. Però a mi em fa por que tot l'embolcall acabi sent massa. Ja? Que tornem a estar, ja portem arrossegant que si Ferran Torres, que si el que es va pagar per ell, que no es va pagar per no sé quantos. Que sigui Lewandowski, bueno, aquests 50 milions són massa o no són massa? Koundé, bueno, ostres, Koundé, bueno, ens van vendre que tal, ho ha fet bé, però vols dir que costa tot això? I en un moment en què tens tantes presses econòmiques i vas tan tieso, parlant clar, d'entrada que a mi em costa imaginar que el Barça pugui gastar-se 20 milions més el salari d'un jugador a nivell de fitxatge, però a més, és la sensació aquesta de dir, jo no sé si abans de, potser aniria a buscar una altra cosa. Acceptant que és un especialista, acceptant que és algú que coneix perfectament el que vols, que no li has d'explicar grans coses i que s'adaptarà segurament amb molta més facilitat. Però vaja, això és fer volar coloms, perquè realment, per més que parlem ara, fins que, Marc, tu saps perfectament, fins que no el jugador no el tens i no el poses al camp, no saps si funciona o no funciona.
Sí, teniu raó. Sempre he pensat que quan ets un entrenador de club, com és el Xavi, no?, i acceptes a vegades que en la posició que per tu i per ell, per Xavi ha dit diverses vegades que és tan important, si et porten la cinquena, quarta, sisena opció, no sé de debò si després el posaràs al dia del Madrid, el posaràs al dia del Bayern de Múnich,
clar,
el posaràs al dia del City, tot i així em podria dir 8 o 10 més.
Molt t'hauria de convèncer.
Aleshores, sempre he tingut aquest dubte, perquè ho he vist en altres esports, he tingut amics que han entrenat a altres esports, al Barça, i que a vegades també hi ha hagut moments que no s'ha pogut fitxar gaire, i que et volies un jugador d'unes característiques i et porten l'opció número 5. T'ha de convèncer molt després aquell jugador, com perquè el dia que tu creus que et jugues les garrofes, el posis,
clar,
de sortida.
Però a mi... Per
a vegades, perdona,
no.
Acabo. A vegades potser agafes un altre i el retrasses una mica perquè hi confies més.
Sí, però llavors segurament, si, traslladant-ho a l'espectre pràctic, si aquest jugador, que és el que deia el Marc, és Gundogan, és que llavors potser estàs perdent una cosa, no? La manta és molt llarga.
És una suposició, sí, que no vull dir que passi, però
m'entens el que vull dir?
Crec que passa a vegades, sí, que quan acceptes que et vingui l'opció número 5, el dia de la final, el dia del partit del Madrid, no sé si aleshores... ara no sé si el posaré.
Clar, a menys que et convenci molt, evidentment. Però clar, Xavi, jo crec que s'ha esforçat molt per tal de portar Gundogan, posant, no insisteixo, l'aspecte pràctic, per tal de que assumeixi un rol determinat, que ara com hagi de modificar el seu rol per tal de que no tens la peça adequada, jo crec que Xavi no està per aquesta tesitura. O sigui que seria no t'estic dient un delta baix, però seria una mala notícia per Xavi.
I fins i tot en el cas de Frenkie de Jong, perquè jo crec que Frenkie de Jong l'any passat, que tothom el posa al mercat al principi de temporada, li acaba demostrant a Xavi que pot comptar amb ell i és un home capital pel títol de la Lliga del Barça. I si tu d'alguna forma penses en Gundogan com ha jugat el City, segurament amb la plantilla que tens situaries en aquesta posició Frenkie de Jong. Per tant, perdries també el Frenkie de Jong que l'any passat et va donar tant. Jo aquí entenc el que diu el Marc i també em genera molts dubtes, però penso que Oriol Romeu l'any passat va ser top 2, top 3 dels pivots defensius de la Lliga, d'un Girona que va jugar molt bé el futbol, que va ser un dels equips que més futbol ofensiu va practicar i on ell doncs va ser capdalt, no?, per aquests partits i per aquests assoliments. D'aquesta manera, jo crec que el Xavi, el que d'alguna manera entenc que voldria, tenint en compte que no és ni la primera ni la segona ni la tercera opció, és incrementar el valor total de la plantilla, tenint en compte que en determinats partits potser sí que no haurà d'optar per aquest jugador perquè confia més en un altre, però que en el global això et permetrà que els dies que són allò marcats en vermell en el calendari, tu tinguis una plantilla que no estigui cansada, que va donar la sensació que és el que va passar l'any passat en els moments més determinants d'un Barça, doncs, amb un to físic i potser de cansament mental, doncs una mica massa notori, no?
Sí, sí. Per cert, perquè arribi, em ve bastant de gust saber l'opinió de Martí Molina respecte a una de les notícies d'ahir, Molina. El fet que Samuel Umtiti ha deixat el Barça. Ho dic perquè pugui arribar tota aquesta gent, n'han de sortir altres. Com a mínim el primer ha estat Umtiti, tu, L'últim servei a la causa blaugrana de Samuel Umtiti.
Sí, bueno, al final has passat per caixa, perquè evidentment doncs, has hagut de pagar-li una rescisió sucosa, però bueno, has aconseguit fer espai. Una decepció també el cas d'Umtiti. Sap greu perquè era un jugador que jo crec que tenia tots els condicionants per ser un dels centrals del futur, va tenir els problemes amb les lesions i a partir d'aquí doncs entra una mala recuperació, les presses per jugar al Mundial, etc. S'han anat tot a fer punyetes i a partir d'aquí doncs ha quedat un futbolista que ha vist molt trencada la seva carrera, desgraciadament, perquè els condicionants en tenia molts. A partir d'aquí doncs estem ja amb sempre els calés de jo tinc, a tu em deus, a tu em pagaràs i tal, però bueno, si s'ha aconseguit fer lloc... que ha costat Déu i ajuda. I ara, doncs, bueno, faltarà veure què passa amb l'anglès. Jo amb l'anglès recordo, doncs, preguntar al mes de novembre així a la Secretaria Esportiva, escolteu, més o menys això com anirà? Creieu que em podrem pagar? Perquè ho està fent molt bé allà el Tottenham. I diu, creieu que us em pagaran aquí 10 milions, 15? I em van així dir, escolta'm, si ens em paga l'amortització, diu, ja l'acompanyem a l'aeroport amb taxi. Vull dir que, no, perquè ja saps el que hi ha. És a dir, al final, a més, el Barça té un problema molt greu, i això també és culpa de tots, que és, hi ha futbolistes que són molt bons, però que quan no rendeixen, entre tots ens el mengem amb patates i semblem que estiguem parlant de amb perdó, que estiguem parlant d'una merda. I no és així. Sí. Són jugadors extraordinaris que no encaixen pel motiu que sigui. Parlàvem ara de Cesc al principi d'això. Un jugador bestial, però aquí no vam encaixar, bueno, que no encaixi aquí i tal. Però no sabem vendre, no sabem treure rendiment del nostre producte al Madrid. Quan no li funciona un jugador pel motiu que sigui, el sabem vendre magníficament bé. Aquí, doncs, no hi ha manera, i això, d'alguna manera, tots plegats en som culpables. També és veritat que les condicionants de salaris i tot això...
Ho feia
molt difícil.
El Madrid segurament sap vendre perquè no els hi posen els millors contractes de la història del futbol modern, segurament. Que això també és un condicionant que hi té en compte, també està clar. Però de tota aquesta llista, ara que som 1 de juliol, de fet 2 ja, però som 1 de juliol i ara sí comença, diguem-ne, oficialment el mercat d'estiu, perquè ara és quan es poden inscriure jugadors, etcètera, etcètera. De tota aquesta llarga llista de vendes i sortides... Hi ha alguna que et generi mínim optimisme, Martí, de que pugui sortir relativament fàcil, o ens anirem aquest 30 d'agost que dius tu?
Jo crec que ens anirem molt llarg, ens anirem llarg i anirem molt tiesos de preu. S'acabarà fent, jo crec que s'acabarà completant tot, però el problema, i aquí és on vas, com que tu tens un problema amb el fair play, tu no sabràs fins a última hora qui pots inscriure i qui no pots inscriure, ni amb quin marge. Tu realment estàs en disposició de fer fitxatges, de fer operacions, sabent que la directiva ja ha hagut de presentar un aval perquè si no quadraven els...
Posant clàusules als contractes, que si no estan inscrits...
I això és el que et dificulta la planificació. Que al final acabarà passant el mateix que va passar el 2021 quan va marxar Messi. Que dia 31 d'agost, aquell dia realment sí que hi havia fair play per poder inscriure Messi. Aquell dia n'hi havia hagut, s'hagués pogut quedar. Però clar, això saps l'últim dia del mercat, no ho saps al principi. I aquí és on vas a l'hora de planificar. I això, el Barça acabarà fent tot el que vol fer. A nivell de sortides sortiran tothom? Sí, segur. A nivell d'entrades, doncs, possiblement alguna cosa es quedarà pel camí pel problema aquest.
Cornet.
Mira, l'altre dia pensava al Madrid, Cristiano 115, Casemiro 70, Di Maria no sé quants, Morata no sé quants, i jo pensava, la venda crec que més important del Barça els últims temps, no sé si són els 20 quilos per Coutinho. La comparació és realment odiosa en aquest cas, i lamentablement jo crec que aquest estiu anirem pel mateix. Bàsicament perquè és que la gent no és tonta, sap que el Barça ha de vendre.
Clar.
I si tu mires la plantilla del Barça a dia d'avui i mires la plantilla del Madrid, Jude Bellingham, què val? Rodrigo, què val? Vinicius, què val? Tots aquests jugadors és que poden arribar a les tres xifres. Pel Barça, quin jugador podria superar aquestes tres xifres? Pedri, Gavi, sí. Frenkie de Jong, Gundogan en té 32, Lewandowski 33-34, és a dir, el Madrid està fitxant joves jugadors que s'estan revaloritzant. Tu estàs fitxant estrelles, sí, però que ja van de cap a caiguda, és a dir, que no es revaloritzaran, sinó en aquest cas que viuran els seus últims anys de futbol. I jo crec que, lamentablement, això és el que viurem en aquest mercat de fitxatges, on no m'agradaria gens estar a la pell de Mateo Alemany.
No, que, vaja, i de Deco, que segurament també és qui porta la responsabilitat. Martí i Marc.
No, és que quan pel tema de sortides tu tens dos problemes. D'entrada, que el Barça és evident que tothom sap que ha de vendre i per tant tu qui el colles, però a més que els jugadors de base tenen un salari molt elevat, i si tu tens salaris fora de mercat, què fa un club quan ve a fitxar això, Marc? Tu ho explicaràs millor, que és, jo què tinc? Disposo de, posem per cas, 20 milions, i amb aquests 20 milions t'ha d'entrar el salari del jugador més el seu preu de cost. Si el salari és molt disparat, el jugador dirà, vale, jo sí que canvio d'aires, però jo no vull perdre calés.
Clar.
I llavors el club que dirà, vale, jo puc assumir el salari, però llavors se n'he de pagar menys. Llavors aquí és on comença la negociació i és on comencen els problemes. Al final, a nivell comptable, pots acabar més o menys igual, però aquesta és una dificultat molt gran, perquè un salari molt elevat et suposa uns problemes, perquè tocau, el jugador ho sap, els clubs ho saben, si jo fitxo un jugador molt car, bueno, sí, a nivell comptable potser sí que em sortiran els números perquè era exactament el mateix que volia gastar en el global, però si jo tinc un salarial, quan me'l vulgui treure, a veure on me'l trec, i això el Barça sí que ho podia assumir, perquè en aquelles èpoques en què parlàvem dels 1.000 milions de pressupost, etcètera, sí. I tal, però avui les coses han passat a millor vida. Aleshores, clar, aquí anem tiesos en aquest aspecte, però a més, és això, a l'hora de fitxar, cuidado, per cert, el Madrid, sempre que es diu que ven molt bé, quan el Madrid ven, inclou també salari pendent de pagar a la venda, és a dir, a la venda, diuen, el que m'han pagat
més el que s'estalvien de sou.
Per tant, és una espècie d'Excel de dir, a veure què em resta a mi del total. Aquí hi ha una miqueta de...
Que no em sembla malament, tampoc, eh?
No, però aquí fem les coses de la nostra manera. Som...
Bueno, ens venem malament. Si és que ens hem venut malament tota la vida i seguirem venent-nos malament.
No, això és com tot. Vull dir, tu et compares sempre amb els altres i sempre t'enfades quan les coses, la comparació surt perdent. Clar. La comparació surt guanyant, no dius res. Exacte. Sempre t'enfades amb aquestes coses. Com que aquí vas això molt ajustat de calés, doncs passen aquestes coses. Però, vaja, tindrem un estiu molt llarg i molt tens i molts nervis i Mateu Alemany s'aprimarà uns quants quilos.
Mira, no sé com està, jo el veig molt bé de forma, Mateu Alemany, però el que ell consideri. Clar, amb aquests salaris alts, aquest és... Aquí, tu que marca més has estat entrenador, aquí és on, com diu el Martí, no? És una llosa molt difícil per aquestes sortides.
Els salaris alts n'és una. I l'altra és que aquí, històricament, no sabem dir que no a un jugador i fins i tot arribar a fer el pas de dir és que és això o te'n vas.
Sergio Ramos. És a dir, Sergio Ramos, en comparativa.
O Cristiano.
Sí,
Cristiano
clar.
Acaba de guanyar la Copa Europa i havia fet un parell d'andanades al Florentino i li diu, estic fart, no sé què, no sé, i diu, porta'm 100 quilos i te'n vas. I se'n va anar per 100 quilos, no?, a la Juve. Sí, sí. Això aquí no ho fem, no sabem fer-ho.
Sí,
no, aquí no sé si és una por de què diran, si és una por de què em diran no sé què, però aquí quan el jugador arriba a aquesta edat que el seu rendiment comença a baixar, el renoves per lo que t'ha donat i no pel que et donarà, i és una cagada que fem en general aquí aquests últims anys, no? El rendiment del jugador cada any és pitjor, però tu sobre li has fet un contracte molt llarg que és creixent. No, això ha sigut un desastre, una gestió nefasta.
Fixa't, Marc, per exemple, el cas de Modric, fins aquesta setmana passada no s'ha sabut que continuava un any més. És a dir, estem parlant de Luka Modric, eh? És a dir, aquest any a any que ha fet tan famós Florentino, amb jugadors que han sigut capitals, és a dir, fa dues temporades, la Champions que fa Modric pel títol del Madrid és fonamental. I llavors, això sí que ho sap fer el Madrid. Aquí, crec que va ser el PSG, bé, 80-85 quilos per Rakitic, el renoves a l'alça, i crec que és al cap de dues temporades, pràcticament el deixa sortir lliure al Sevilla. Mm. És una contradicció molt gran.
Sí, i després, respecte al que deia abans, com que és el segon any que tot el món del futbol sap que no tenim ni un duro, que estem desesperats, que tenim necessitat de fer moltes coses, doncs tant pels jugadors que volen venir, que ja et diuen, sí, però... Això, això i això. I si tal dia no estic inscrit, tinc la carta de llibertat. Alguns ja et diuen, no m'espero, perquè ja vaig sortir escaldat fa un parell d'anys, no? Mm. Per tant, des d'aquest punt de vista, per mi és un palet més difícil, eh? És un palet més difícil.
I encara bo, perdó, Marc, que tens un factor atraient, que és Xavi Hernández.
Sí, sí. I és evident, Dani? Però, és a dir, Gundogan ve... per Xavi, segurament una part, però bé, perquè tu li dones 3 anys
clar.
Garantits,
sí,
que el City n'hi donava un,
sí,
i després li van dir, bueno, un més un, i perquè li pagues més diners.
Sí,
o sigui,
sí.
Lewandowski ve perquè vol viure a Barcelona, vol l'experiència al Barça, perquè Xavi el convenci, però li dones 4 anys de contracte amb més sou del que cobraria, saps? O sigui, sí. no li vull treure mèrit a Xavi, sí. però al final, com que el Barça no pot fitxar jugadors de 23 a 29 o 30 anys, què estaran a buscar? Gent que està al límit del descens del seu rendiment i els convences, perquè el Xavi els convenç de projecte, però també perquè els hi dones una durada contractual que no li donen a l'equip on estan. Perquè no tenen aquesta necessitat que tu tens aquí.
Sí, però com a mi, no? Estarem d'acord que... Perquè pensava ara en el paral·lelisme, que ja sé que és un paral·lelisme molt injust, i molt puta, i és un tio genial, i tant de bo li vagi perfecte, i ens n'alegrem molt que el Roger Grimau estigui dirigint el Barça de bàsquet. Però segurament... Kevin Panther, en el moment en què el Partizan li deu fotre molta pasta sobre la taula, però una cosa és la capacitat de seducció de Sergio Jasikevicius i l'altra és la capacitat de seducció de Roger Grimau,
sí, però,
per exemple.
O sigui, no li vull treure al Xavi, però les mateixes condicions de econòmiques yeah. i de durada del contracte al Xavi, la mateixa gestió en l'Al-Salil o al Salat, o...
Sí.
Tu creus que hagués anat a jugar allà? Gundogan?
Ja. Sí,
no
sí.
sé.
Sí, sí.
Però també és el Barça, eh?
Sí, sí.
És Xavi, és el Barça, és Barcelona, i són les condicions econòmiques i una durada contractual. Són les quatre coses.
Sí, sí, sí.
Per mi, eh?
Sí, 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 però com a mínim, encara bo que hi ha també aquesta circumstància, malgrat que sí que estic d'acord, que n'hem parlat molt, però si no li fots els 3 anys a sobre, segurament, perquè és el que volia un jugador, al final. Ah. O bueno, t'ho dic d'una altra manera, si els 3 anys li fot al City, encara que siguin menys sou, pues segurament no estaríem parlant del que estaríem parlant. I a veure aquest contracte, que esperem que no sigui tan... No sé si vols afegir alguna cosa, Martí, que no sigui tan
no,
creixent.
No, és que clar, són temes molt complexes. Al final, em consta que el Barça també a última hora va acabar pujant també la...
Clar, per això, per això, per això.
Perquè dius, ai, veiem que se m'escapa...
Per això, és el que deia el Marc, encara li pagues una mica més, fins i tot.
Aquesta qüestió de negociació, no? Però també, en el cas de Lewandowski, per exemple, el problema del contracte de 4 anys no hauria sigut així, però tu no necessitaves fer-li de 4, perquè com que pagaves traspàs, a nivell d'amortització, si fas un contracte de 4 anys...
Aquesta és una altra.
Tens menys cost salarial que un altre. Després, ja vindrà algú altre i ho pagarà. Perquè a 4 anys vista, bueno, això... ja ho pagarà algú altre.
Això és l'ADN Barça. L'ADN això... Barça comença a ser bueno... això. Ha deixat de ser el cruifisme per dir el que vingui després que pagui.
Però ara, no, ara posem-nos serios, perquè aquí moltes vegades quan intentem posar explicar les interioritats d'aquests fitxatges, moltes vegades la gent ens diu que si som antilaportistes perquè és el més fàcil, quan critiques qualsevol cosa. Però cuidado, perquè estem fent operacions tan a curt terministes que després ens adonem que 2 o 3 anys això pots acabar pagant les conseqüències. I és això, Gundogan, un any de contracte, claríssim, 3 anys... Bueno, no ho sé, i el 3 anys, el tercer any 10 milions, i si ha de marxar, qui trobarem que pagui això? Segur? Si funciona bé, perfecte. Jo per això, clar, operacions tipus la de Memphis, després va acabar passant el que va passant, però allò dius, un contracte curt, 2 temporadetes, un salari. Escolta que...